La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
53, 6, 45 no es. Habiendo obtenido el candidato, por tanto, la mayoría absoluta, queda elegido presidente de la Generalitat, el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca.
A falta de la presa de possessió final, Juan Fran Pérez Llorca ha sigut designat ja com a nou president de la Generalitat. Bona vesprada amb Isaac Sancho a la tècnica. Gràcies per triar-nos. Pérez Llorca és, per tant, de manera oficial, el substitut de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat. Ho és amb els vots afirmatius de PP i Vox i els negatius de Partit Socialista i Compromís. Núria Moreno.
Pérez Llorca tenia clar el seu objectiu, aconseguir el suport dels 13 diputats de Vox. Per això no ha dubtat a parlar clar d'ella i a replegar també algunes de les seues exigències. Per exemple, frenar la immigració irregular.
Hi ha que seguir coordinant-se en els països d'origen. Jo ja he parlat d'una immigració circular, que és fonamental, i que tenim que parlar sense tapujos, sense problemes, perquè és un problema que tenim en la societat i que hi ha que fer-li front.
O el rebuig al Pacte Verd Europeu.
Tal com està plantejat, impulsar per elites europees de despatx és la major amenaça que s'enfronten els nostres llauradors.
Estes i altres demandes són les que Vox ha posat sobre la taula al llarg d'esta legislatura. Reconeixia Llorca algunes discrepàncies, com la reforma del finançament autonòmic o les retallades que proposen els de Santiago Abascal en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i als quals s'oposa Pérez Llorca en totes les seues intervencions en to conciliador.
No vinc a confrontar, no vinc a la política del fang, de l'insult, de la desqualificació. No vaig entrar a res d'això en tot el que quede de legislatura.
I entre els seus primers anuncis avui, demanarà perdó a les víctimes de la Dana.
Les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars dels 229 víctimes mortals.
Això sí, avançat que li ho exigirà també al govern central.
Ja tenim per ací les primeres paraules de Juan Fran Pérez Llorca als mitjans de comunicació, són de fa només uns minuts, han sigut estes.
Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que continuar con la reconstrucción, pero también tenemos que atender muchísimas necesidades que tienen los valencianos y las valencianas y las otras partes de la comunidad valenciana. Y eso vamos a hacer, trabajar, y ya lo han visto ustedes, desde el diálogo, desde la sensatez, desde la búsqueda de acuerdos. Yo creo que sobra la crispación, creo que sobra los insultos. Yo creo que eso nos ha alejado mucho a los políticos de la sociedad y de la realidad.
Les primeres paraules de Pérez Llorca als mitjans de comunicació, insistim, de fa només uns minuts en eixir de l'hemicicle de les Corts. Hi ha hagut, per tant, acord entre PP i Vox, no per escrit, però als d'Abascal sembla que els han agradat les promeses del nou president. Este ha sigut el moment en què el seu portaveu, José María Llanos, argumentava el seu sí.
Vox está preparado, Vox está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido Reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura.
Reaccions també d'última hora a l'oposició. El Partit Socialista apunta directament cap al Partit Popular. L'acusen de negacionista en haver arribat a este pacte amb Vox. Negacionista, diuen els socialistes, en matèria migratòria o de canvi climàtic. José Muñoz n'és el seu síndic.
Aquí ha habido una tragedia brutal que no vamos a olvidar por mucha tierra que quieran echar encima. Hay 229 personas que perdieron la vida precisamente por esas políticas negacionistas, por no tomarse en serio la emergencia. Y esto tienen un responsable fundamental, que es el Partido Popular, que lo acepta, y otro que es la extrema derecha, que desde hoy podemos decir que gobierna en la Comunidad Valenciana.
Compromís considera que el PP també ha cedit a les peticions de Vox. Els valencianistes es pregunten per què exactament Pérez Llorca demanarà disculpes a les víctimes. El seu síndic, Joan Baldoví, torna a demanar a l'ara expresident, Carlos Mazón, li torna a demanar que també deixi de ser diputat a les Corts.
Per què va demanar perdó? Per tot el que ha sigut còmplice, per tot el que ha tapat al senyor Mazón? Mentre el grup parlamentari del Partit Popular no li demana l'acta a Mazón o mentre no l'expulse al grup del no escrit, tot el que facin per a demanar perdó serà una pura pantomima. Ha recitat tot el programa electoral de Vox.
Les víctimes de la Dana, entitats socials i sindicats s'han concentrat davant de les Corts per a mostrar públicament el seu malestar per esta elecció de Pérez Llorca com a president. Han seguit el seu discurs des del carrer i amb ells ha estat Amparo Sánchez.
La presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, s'ha pronunciat respecte a la petició de perdó a les víctimes de Llorca i ha reiterat que Mazón ha de deixar la seva acta de diputat.
Las formas son mejores, nos ha mostrado prepotente, que el otro era bastante prepotente, pero la letra es la misma. Hay que saber esas disculpas en función de qué y por qué. Porque si pide disculpas sin más, pero sigue echando balones fuera a otras administraciones y que hubo un apagón informativo y que por eso no pudieron hacer nada y tal, se queda en papel mojado porque eso no significa absolutamente nada.
A les portes de les Corts han seguit el discurs de Pérez Llorca Mallorca i així han reaccionat quan t'ha repassat algunes de les mesures adoptades durant la reconstrucció.
20 millones. Se han abierto los 57 centros de salud afectados. Se han reubicado todos los alumnos de los centros educativos afectados. Se han despejado 767 caminos.
Les víctimes han lamentat que seguisca sense haver-hi ajudes per als familiars dels morts.
Siga com siga, en qualsevol cas, és notícia d'última hora. Juanfran Pérez Llorca ha sigut oficialment designat per les Corts, oficialment triat per les Corts com a nou president de la Generalitat. L'acte oficial de presa de posició se celebrarà el pròxim dimarts, dia 2 de desembre, al migdia, al Palau de la Generalitat. De la resta de l'actualitat de la Dana, el col·lectiu SOS Parque Alcosa d'Alfafar celebra en estos mateixos moments una assemblea per a analitzar el risc de continuïtat de dos dels tres projectes que desenvolupa, que són el supermercat social i la cooperativa de manteniment urbà. Tots recordem el Parc Alcosa d'Alfafar, que és un dels barris més castigats per la barrancada Amparo.
Aseguren que des del mes de maig passat no hi ha comunicació a l'Ajuntament d'Alfafar per abordar la situació actual. Segons Juanmi Fernández, portaveu del col·lectiu, aquesta resposta es deu a l'actitud reivindicativa en la zona.
Salvar los proyectos que están dando dignidad a un barrio como el Parque Alcosa, a una comarca como el Horta Sur, es un aviso navegante de quien levante la cabeza. Han esperado que termine el año de la Dana, han esperado que dimita Mazón. Entonces ahora es, vale, ¿dónde está el origen del mal? El origen de los comités locales de emergencia y reconstrucción es el Parque Alcosa. El origen del acord social valencià es el Parque Alcosa.
Recordar que en l'actualitat es manté l'impagament del concert per part de la Generalitat per al manteniment de l'activitat en els dos centres de dia que gestionen. Demanen a l'administració que no els ofegui econòmicament i que els ajuden a normalitzar la seva situació actual.
I atenció a això, perquè una de les dues persones imputades per la Dana, l'exconsellera Salomé Pradas, ella trencarà el seu silenci este pròxim diumenge. Ho farà en una entrevista en exclusiva amb els companys de Salvados, de La Sexta, del grup A3 Media. Avui han publicat este primer avançament de l'entrevista amb Salomé Pradas.
Me dice que va a hacer una remodelación del consell, que yo tengo que salir. Le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar.
¿Qué esperaba usted de Mazón en esas llamadas?
Que el señor Mazón hubiera estado allí con nosotros.
La brújula Comunidad Valenciana.
Ya está aquí el Black Friday de Conforama. Super descuentos de hasta el 60% en miles de productos. Con estos precios te quedarás en black. Solo del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Conforama.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular. Un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social. Donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Són ara mateix les 7:28 minuts de la vesprada. Torna la recomanació de l'ús de la mascareta. La Conselleria de Sanitat ha remès avui als departaments de salut una instrucció amb la qual demana l'ús de mascareta en les instal·lacions sanitàries dependents de la Generalitat per a determinats casos. En Paro Piqueres ens du els detalls i les reaccions.
Es tracta d'una mesura preventiva davant el possible repunt d'infecció per virus respiratoris, encara que la comunitat es troba actualment en situació de nivell baix d'epidèmia. Juan Beltrán és el director general de Salut Pública.
Se recomienda utilizar la mascarilla en pacientes vulnerables y en zonas como trasplantes, oncología, UCI y también en urgencias tanto de atención primaria como hospitalaria.
Des del sindicat d'infermeria, Carlos Bucho apunta al fet que la mesura ha d'implementar-se especialment en els centres de salut.
La implementación del uso de mascarillas a los centros de salud, ya que es la principal vía de entrada. También exigimos la dotación de personal, sobre todo enfermeras, en centros de salud y en los servicios de urgencia ante la previsión de que la onda epidémica en 30 o 40 días colapse los distintos servicios sanitarios.
La Conselleria de Sanitat recordó a la població que és prioritari vacunar-se enfront la grip i la Covid-19, vacunació que s'està fent des de principis de novembre en els centres de salut de tota la comunitat.
Un dels titots del Parc Reina Sofia de Guardamar del Segura, al Baix Segura, ha mort a causa de la grip aviària. S'ha activat, per tant, el protocol d'actuació davant un cas de grip aviària que, segons l'Ajuntament de Guardamar, consisteix a confinar les aus del parc, a retirar aquelles que ho requerisquen i buidar el llac per a la seua neteja. A Castelló de la Plana s'ha celebrat avui dijous una nova reunió entre patronal i sindicats per a abordar el conveni col·lectiu del Taulell, del qual, recordem, depenen més de 15.000 ocupacions a les comarques del nord. Les negociacions continuen, però sense avanços significatius. Anem fins a la capital de la Plana, amb Juanjo Tovar.
Segons la patronal Aster, s'ha millorat l'oferta d'increment salarial com a gest de voluntat. No obstant això, la representació sindical ha considerat la proposta insuficient. Jordi Riera, portaveu de Comissions Obreres en la negociació.
Per part d'una patronal que d'alguna forma no està ficant damunt de la taula totes les seues posicions de forma directa. A partir d'ahir, la part empresarial sí va reconèixer la necessitat de reducció de jornada, però no va quantificar-la i, per tant, estem exigint i demanant a la patronal que accelerem les negociacions.
La negociació reprendrà dimarts que ve, 9 de desembre.
A Alacant s'ha presentat avui el primer atles de la desertificació del territori espanyol. És una investigació del CSIC que posa dades i ubicacions a este risc de desertificació, és a dir, el risc de perdre biodiversitat i avançar cap a una sequera crònica per l'activitat humana, per l'activitat industrial o l'activitat dels llauradors i dels ramaders. Així, segons este atles, el 99% de la província d'Alacant es troba en risc de desertificació, el 82% de la província de València igual, i a Castelló ixe risc descent fins al 57%. El responsable del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant, que és el catedràtic Jorge Olcina, assenyala d'altra banda les comarques menys exposades al risc de desertificació.
Lo que es el Valle de Ayora, toda la parte interior de Valencia, interior de Castellón y norte de la provincia de Alicante serían las zonas menos degradadas, ¿no? Por un lado porque tienen condiciones climáticas más favorables de vegetación, pero por otro también porque son entornos montañosos que es más difícil de transformar.
De la crònica de tribunals, recordem que continua el juí de la secta de Vistabella de Castelló. Forenses, policia científica i experts en salut mental confirmen davant el jutge l'alt control ideològic i de manipulació exercit sobre els menors que residien a la comunitat. Tornem amb tu, tornem amb Juanjo.
Un dels psicòlegs ha assegurat que les víctimes, algunes captades quan eren xiquets, estaven desubicades i molt confoses i que el líder buscava transformar els menors en objectes sexuals. Tant ell com la psiquiatra han descrit la secta com una família incestuosa i abusiva, centrada en la devoció absoluta al gurú. Els professionals han assenyalat que molts dels afectats presenten estrès postraumàtic, ansietat i culpa, danys que consideren estructurals i duradors.
L'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat un home per abusar sexualment de la seva neta durant 6 anys. L'ara condemnat ha negat els fets, però el tribunal ha valorat que el testimoni de la menor va ser contundent. Ens heu conta des d'Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
La sentencia considera probado que pedía a su nieta que, desde que ésta tenía 4 años, se desnudara, le besara y la sometía a tocamientos en sus partes íntimas. Cuando la niña tenía 10 años, contó los hechos tras una actividad sobre el abuso sexual que realizó en el colegio. Ahí se dio cuenta de que era lo que ella había sufrido por parte de su abuelo. Estos abusos le provocaron un trastorno de estrés postraumático con ansiedad y depresión. Durante el juicio, el acusado negó los hechos, pero los informes psicológicos y la declaración de la víctima, que fue detallada, mantenida en el tiempo y contundente, ha motivado que el tribunal le diera total credibilidad. El abuelo deberá cumplir 5 años de cárcel.
És part de la crònica de tribunals d'avui. Abans d'anar amb els esports, recordem la informació d'última hora. Juanfran Pérez Llorca del PP ha sigut designat ja com a nou president de la Generalitat. Ho ha fet amb els vots afirmatius de PP i Vox i els negatius de Partit Socialista i Compromís, que insisteixen a reclamar eleccions avançades, un escenari que sembla difuminar-se ja. Pérez Llorca prendrà possessió oficialment del càrrec el pròxim dimarts. El pròxim 2 de desembre ho farà al migdia amb un acte oficial al Palau de la Generalitat. Ja tenim per ací Sergi López amb tota l'actualitat esportiva d'avui. Hola, Sergi.
Què tal? Bona vesprada.
Una actualitat esportiva que per a on ens du avui?
Jo crec que per la notícia de la eixida de Alina Yagupova de València Bàsquet, la ucraniana que ha desvinculat el seu contracte amb acord amb el club, és la millor jugadora de l'equip, per problemes personals i ha fet ja fora mes i mig que estava absentant-se dels entrenaments i era una de les habituals en quedar-se fora dels partits i perd, per tant, València Bàsquet a la millor jugadora de l'equip. És una notícia que contrasta amb la victòria d'ahir a l'Eurolliga. Van a passar a la següent fase, que arrenca el mes de desembre, en aquesta Eurolliga femenina, on València Bàsquet és un dels equips a batre, però haurem de veure què fa València Bàsquet, si va al mercat o no, pense que anirà al mercat, evidentment, per a trobar una jugadora top com és Sarina Yagupova per a reforçar l'equip. Però a banda d'esta notícia, l'última hora del València i del Llevant passa pel dia de descans del València. Víctor Lluc, bona vesprada.
Què tal, Sergi? Buenas tardes. Pues te cuento, en el València la última hora es la renovación de Luis Rioja hasta 2027. El València ha enviado un comunicado diciendo que ha hecho efectiva una cláusula de renovación automática en caso de disputar un número determinado de partidos, y lo ha hecho de manera anticipada como muestra de confianza plena y de reconocimiento a su rendimiento, profesionalidad y compromiso. Esta última frase es la que dice en ese comunicado, así que es la noticia de la tarde, la renovación de Luis Rioja hasta 2027, un Valencia que ha tenido jornada de descanso, mañana retoma el trabajo para seguir preparando ese partido del próximo lunes frente al Rayo.
Gràcies, Víctor. Ens n'anem a la província de Castelló amb el nostre company Omid Socut, tot i que Castelló i Villarreal tornaran a la competició este pròxim diumenge. Omid, què tal? Bona vesprada.
Què tal? Muy buenas tardes. El Villarreal vuelve a centrarse en la Liga después de su participación en Champions con derrota, pero sabiendo que después de los resultados de esta semana sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse a 16avos de final, aunque para ello tiene que ganar los 3 partidos que le quedan para alcanzar los 10 puntos que marca ahora mismo la clasificación a esa ronda de 16avos de final.
Gràcies, Omid, i obri de mala jornada l'Elx davant el Getafe a Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
Buenas tardes. El Elche abre jornada en primera división mañana a las 9 de la noche en el Coliseum contra el Getafe de José Bordalás. Tanto el preparador alicantino como Eder Sarabia han evitado en la previa hablar de choque de estilos. Sarabia ha elogiado a Bordalás y Bordalás también ha lanzado piropos al Elche. Dice que está haciendo cosas muy interesantes.
Gracias, Felipe. Y a la capital, a la cantina, amb una renovación. David Esteve, bona vesprada.
Hola, buenas tardes. 3 bajas va a tener el Hércules para afrontar la cita este domingo frente al Nàstic de Tarragona, en tierras catalanas. Busca la primera victoria del conjunto alicantino lejos de Alicante esta temporada. Están descartados Richie Dapá, Ruye Colomina y Oriol Soldevila. Va a estar en esa convocatoria Jorge Galván, que renovó ayer hasta junio de 2028.
Gràcies, David. Demà a les 9:30 el Llevant entrena al Ciutat de València. Després parla Julián Calero el dissabte davant l'Atleti Club a les 6:30, partit que contarem en directe al Radio Estadio.
N'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adeu.
Vora 10 graus negatius hem tingut este matí a la Rambla Mariola de Bocairent, a la Vall d'Albaida. L'ambient es manté fred, tot i que les temperatures pujaran lleugerament demà divendres, tant les mínimes com les màximes. El cel continuarà mentrestant net. Així està la Comunitat Valenciana a 27 de novembre de 2025. Continua la brújula amb l'última hora ací, a Onda Cero. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.